obrim una nova edició de Sobreviure al Català amb el filòleg del Servei d'Assessorament Lingüístic del Consell Insular de Formentera, en Carles Torres. Benvingut a Ràdio Illa, Carles.
Bon dia, com estem?
Molt bé, contents de tornar a comptar amb tu. Avui, quins camins emprendrem?
Avui sortim a menjar fora. Què trobes?
Mira. Bé, m'encanta.
T'agrada menjar fora?
M'agrada menjar fora, tot i que és un poc car, especialment aquí, ja ho saps.
Però... Sí que ho sé.
Però bé, m'agrada molt, sí.
Mira, doncs en aquesta secció, en aquesta primera secció del programa, volem parlar d'això, menjar fora, als restaurants, als bars, sí. I una mica parlar d'un parell de paraules que tenen relació amb aquest camp lèxic. I la idea d'això, de parlar d'aquest tema, és perquè del tema de restauració. Si jo et dic, per exemple, Pepo, que m'he apuntat a un curs de restauració, tu em pots preguntar quan el faràs, quan aniràs, l'horari... I també ho podries preguntar de què tracta. Si parlem de restauració de mobles o de restauració de cuina.
Sí.
És que la relació entre restauració de mobles i restauració de cuina té molt a veure. Per què? Tots els termes tenen l'origen, l'arrel, amb el terme restaurar. Perquè què fem quan anem a dinar o a beure en un restaurant? Restaurar la salut, recuperar les forces... És a dir, la paraula restaurant, que ens ve del francès en aquest cas, és molt fidel al significat que té. Quan tu menges, quan tu menges fora, menges a casa, però si vas a un restaurant, el que fas és restaurar forces. D'aquí ve el terme restaurant.
Clar.
D'acord? Sí que és veritat que també podem entendre la restauració com el concepte d'aquest que comentava, no? De restaurar un procés o conjunt d'intervencions progressives que d'una manera simple o combinadament tenen per objectiu prolongar l'existència de béns culturals, restaurar un moble, etc. Però quan ens restauràvem nosaltres mateixos també tenim el mateix terme, que és restaurar, anar a un restaurant, és allò que ens restaura, doncs això, les forces, la salut, etc. De vora al restaurant tenim el que és el bar,
sí,
que també és un terme relativament modern. En aquest cas ens ve de l'anglès. I bar, pròpiament, fa referència a la barra. D'acord? La distinció que es fa moltes vegades entre restaurant i bar és que en un bar no es menja, però també es menja. En un restaurant et pots entaular, d'acord? I en un bar potser no, depèn. Ara realment és relativament, diguem, freqüent menjar també en un bar, tranquil·lament. Pel que fa al terme barra, fixem-nos que en català tenim la paraula barra, que és correcta, i taulell, que també és correcte.
Ah, clar.
I que fa referència al que es pot anomenar barra. Però pel que fa a taulell, a vegades hi ha una confusió entre tauló, taulell, tauler, amb R final, que si vols en parlar una mica per diguem, eliminar confusions. Parlant de taulell, com a sinònim de barra, de fet, per exemple, parlant de taulell com a barra, però parlant de barra lliure. Per exemple, quan deim, per exemple, que ho tenim tot pagat i podem fer consumir sense pagar, perquè, doncs això, estan convidats i tenim barra lliure. De fet, també és una expressió, una diguem, una frase que s'utilitza en altres contextos que no sigui el mateix literalment. Barra lliure per fer el que vulguin, per exemple. En canvi, parlant de tauler, acabat en berra, quan ens referim a una peça de fusta plana, llisa, de poc gruix, composta per un post, un pal, o un conjunt de pals, d'acord?, unides pel cantell. I d'aquí hem de parlar, per exemple, de tauler d'escacs, o una que és, potser ja on tenim més dubtes, tauler d'anuncis, d'acord? No parlar en català de tauló d'anuncis, com en castellà.
No.
És tauler d'anuncis.
Tauler d'anuncis.
O tauler d'avisos, per exemple. I, en canvi, tauló és un post llarg, una fusta llarga, que serveix, doncs, té diversos usos. Però sempre hem de parlar de tauler, acabat en ver final, de tauler d'anuncis, tauler d'avisos, etc., que és el que tenim al Consell, per exemple, a la vista de tothom, per penjar anuncis, avisos, etc. D'acord? Més coses. En el cas de dinar fora, a un restaurant o en un bar. Fixa't que podem demanar a la carta, d'acord? I aquesta expressió també ha sortit fora de l'àmbit de restauració, perquè tu pots triar vídeos a la carta, pots triar vídeos a música a la carta, etc. I és una expressió que doncs, es refereix a quan tu t'asseus a la taula i agafes la carta i demanes el plat que vols. Molt bé, Però què és una carta reduïda? Un menú. La paraula menú, fixa que tenim en català, també és francès en aquest cas, un menú és allò menut de la carta, una carta reduïda.
Ah.
D'acord? D'aquí deriva, també, en aquest cas, s'estableix que, depèn de l'establiment, hi ha un o dos, tres, o tres plats, o dos plats, i postres, etc. Hi ha un preu fixat, d'acord? Un preu fix. Però menú, la paraula menú, francesa, a nosaltres en català ens recorda molt, doncs això, una cosa menuda, petita, perquè el menú no deixa de ser una carta reduïda.
Sí.
D'acord? Quin serveix en els bars o en els restaurants?
Cambrer?
Correcte.
Cambrera?
Correcte. Aquesta paraula, per exemple, ara ja s'ha estès la forma correcta, que és cambrer. Fins fa no gaire s'utilitzava la forma erròniament camarero, d'acord? I per què tenim aquesta dualitat? És a dir, què és un cambrer? Actualment un cambrer és qui s'encarrega d'un bar, un restaurant, que ens serveix les taules, etc. Però la paraula en si fa referència a l'edat mitjana, quan un cambrer era un oficial de palau que tenia al servei la cambra reial. D'aquí, en català, tenim cambrer perquè feien servir cambra, i en castellà es diu camarero perquè feia servir càmera. D'acord? D'aquí, en aquest cas, la dualitat i la paraula, diguem, correcta en català és cambrer i cambrera, perquè encara que actualment no serveixi una cambra reial, recorda el seu primer significat. I per acabar, una altra paraula, diguem, que té a veure amb els bars i amb la restauració, que és el que, doncs, per demanar una beguda, demanem un còctel.
Sí.
Fa un parell de setmanes parlàvem de paraules del còctel Molotov, te'n recordes quan
sí.
parlàvem dels epònims? Doncs aquesta paraula, còctel, la història és divertida, ens arriba de l'anglès, cocktail, d'acord? I compost de coc i tail, coua i gall, d'acord? Inicialment designava un cavall al qual tallaven un múscul de la coua, de manera que s'aixecava la coua del cavall com una mena de... com la coua del gall, d'acord? D'aquí ve cocktail. El terme passava a designar els cavalls que no eren de pura raça, és a dir, que estaven, diguem, en aquest cas modificats, o tenien aquest múscul tallat de la coua, i d'aquí als Estats Units passava la idea d'una mescla, d'acord?
Wow.
I als Estats Units es va utilitzar aquest terme que venia de l'origen de cavalls no de pura raça per parlar de begudes alcohòliques compostes per mescles.
Caram, Déu-n'hi-do, tu, quina visita que hem fet en un bar-restaurant. Jo t'afegiria una altra.
Digues.
Abans d'anar-nos en allò que ens costa tant de fer a vegades, però que hem de fer, què demanam?
El compte masculí.
El compte, eh?
Correcte.
Important.
D'aquí, per exemple, també a vegades tenim dubtes entre compte i compte, que es pronuncien gairebé semblants, que hem de diferenciar entre... de fet, per exemple, el problema crec jo que neix del verb comptar. Fixa que és comptar, C-O-M-P-T-A-R, comptar, i d'aquí ve el compte. És a dir, el compte pot ser el que pagava en un bar o en un restaurant, etc. o qualsevol...
El compte de resultats d'una empresa.
Correcte.
Si parlem de comptabilitat.
O un compte matemàtic, 2 més 2 són 4.
És un compte, també. Un compte corrent.
Correcte. També tot
això un és compte corrent,
Un compte corrent.
Important, no una... No.
Un compte corrent. I després tenim el que és el relat, un compte.
El compte de la caputxeta vermella és... C-O-N-T. N-T-E.
Ja
i després hi ha el compte d'Urgell.
Exacte, que és el títol nobiliari,
sí.
que en aquest cas és M-T-E, per exemple. C-O-M-T-E.
M-T-E.
M-T-E. Correcte.
I pren un altre també, allò que dius a vegades, alerta, compte amb això, no?
Compte seria com amb M-P-T perquè...
és com... M-P-T.
Exacte, seria la forma de dir alerta.
Clar.
Alerta, compte.
Compte, o sigui...
Pues en compte amb això, sí. Correcte.
Bé, i espera, me'n deixo una altra també molt típica també dels restaurants, allò que demanem, l'últim plat que demanem...
A les postres.
Les postres.
Les postres, que ja han tractat en aquest programa, ja han tractat aquest terme com un dubte, que en català es diu les postres són femenines i en plural, perquè el que fa en aquest moment designa un plat concret, un flam, una greixonera, sí. un tros de flor, un gelat, però el que designava en un origen era... quan et menjaves aquest plat, que era a les postres, és a dir, després de menjar el primer, el segon, o després de menjar qualsevol cosa, a les postres, posteriorment, et menjaves una altra cosa per acabar l'àpat.
Doncs ben menjats i ja ben pagat, sortim del restaurant barra o de la barra del bar en el qual avui hem menjat amb en Carles Torres, canviant d'espai. Són les 11 i 9, les 6 i 9. Seguim endavant amb Sobreviure al Català. Ja ho saps? Què és el que sabem, o més ben dit, el que no sabem, Carles?
Un dubte que també tenim a vegades quan parlam de full o fulla. Full, masculí, és el que entenem per una làmina rectangular de paper, i fulla, en femení, són cadascun dels òrgans laminars que surten del tronc o de les branques de les plantes.
Fàcil. Un full de paper, com el que tinc aquí.
Genial.
I, un full de paper.
Correcte. I les fulles de les plantes...
dels arbres o del que sigui, en femení.
En femení. Això també, i és important no confondre un amb l'altre. Quin és el problema que tenim o que podem observar? En aquest cas, en castellà, hoja, són les dues coses... I a vegades ens pensam que si en castellà és així, també en català és així, i s'influencia, i ens equivocam. Hem d'anar en compte per no confondre, per tant, l'un i l'altre concepte. I això té també conseqüències. Per exemple, si un full és el del paper, parlam de full de càlcul, no fulla de càlcul, full de reclamació, full de ruta, full de seguiment, full salarial, d'acord? Llavors tenim l'expressió, per exemple, girar full. Girar full significa canviar de tema, deixar de banda alguna cosa, canviar de pensament, d'acord? I, d'altra banda, amb el mot fulla, també ens podem referir a la part mòbil d'una porta, les fulles de la porta, per exemple, o d'una finestra, o a la làmina prima d'una eina o d'una màquina que serveix per tallar. Per tant, parlam de fulla d'afaitar,
la fulla d'afaitar, exacte.
Fulla de serra o fulla de ganivet, d'acord? Deixant, ara que tenim clar que full és masculí i fulla, quan parlem de les plantes és femení, parlem més una mica de full, perquè full té derivats. De full tenim el fullet, d'acord?
El fullet, ah, sí.
El fullet.
Sí, un prospecte, no el del bosc, eh?
El del bosc, ara vendria més tard, seríem O, perquè vendria de foll.
Ah, de foll, de boig.
Exacte, no? Boig, fullet, que després també parlarem dels fullets una mica.
Però un fullet d'aquests informatius és fullet.
Fullet amb U.
Amb U, que no fulletó, eh?
Fulletó és una altra cosa. Ah. És a dir, un prospecte és un fullet. Allò que anem a visitar un museu i agafem un fullet, que fa un fullet,
sí.
D'acord? Què és un fulletó? Un fulletó és una antiga, ara no se'n fa tant, però abans moltes vegades, moltes novel·les, al segle XIX sobretot es publicaven en diaris o mitjans, diguem, setmanals, i es publicaven de forma mensual, per exemple. És a dir, el concepte de novel·la publicada d'una tirada és bastant recent, d'acord? I durant el segle XIX, per exemple, moltes vegades, moltes novel·les que coneixem s'havien publicat per fulletons, d'acord? Són com petits publicacions.
Fascicles?
Per exemple. Fulletó també seria això, un fascicle publicat de forma mensual o quadrimestral, etc., en què l'autor doncs, anava avançant i arribava a aconseguir tota una novel·la després en conjunt, però que s'havia publicat per fulletons, d'acord? Mm. I també un fulletó és la famosa telenovel·la llarga d'un to marcadament melodramàtic, en castellà coneixem com a Culebrón, en català seria fulletó.
Ah, sí?
Perquè és com un teleserial, una cosa llarga.
Jo havia sentit una vegada que ho traduïen com Culebrot, no?
Això és una traducció, diguem, literal, d'acord? Sí. Culebrón, Culebrot. La forma correcta i la que ens marquen des de dalt, però no fa falta dir des de dalt, sinó des dels coneixedors, diguem, de com han de ser els termes adaptats, és aquest fulletó.
Fulletó, eh?
Fulletó. I abans tu parlaves del fullet, clar. A vegades també confonem fullet, es pronuncia igual, però clar, si fullet que tu feies aquesta, la remor del paper, és de full, és amb una U. En canvi, si tenim la paraula boig, que és un sinònim bastant antic, vull dir que primer tenim el foll i després el boig, és el, de qui deriva el fullet, és amb bo, perquè ve de foll, d'acord? De fullets, per exemple, un molt conegut, és en Mutant Roshi, te recordes de què és en Mutant Roshi?
En Mutant Roshi, i tant, bola de drac.
Bravo, fullet tortuga, sí, d'acord? Sí. Aquest terme, diguem que va marcar a moltes generacions, i que està marcant generacions encara, aquest fullet tortuga és molt conegut. La paraula fullet, per exemple, aquí a les Pitiuses, hi ha una expressió que és tenir fullet, d'acord? Tenir fullet significa ser una persona que frisa, nerviosa, vull dir, que un cul remena, que no para quieta. Tenir fullet vol dir que té, doncs això, que no és tranquil·la de mena.
Són les 11 i 14, les 6 i 14. Avui ens submergirem en la història o històries d'un nom o topònim de la nostra llengua. Avui què toca?
Avui toca un nom que té molta història. Fixa que fa dues setmanes vam parlar de les illetes que donen nom a les platges de les illetes, la setmana passada vam parlar de Cavall d'en Borràs, i aquesta setmana podíem parlar, dir quatre punts sobre el port, diguem, de la Sabina, i anem recorrent una mica la zona de forma ordenada. D'acord? Us deixem moltes coses per a mig, segur, però la Sabina és un nom que té història, Formentera, i també volia parlar d'aquest tema perquè per dues coses. Una, hi ha vegades que a Eivissa, per exemple, hi ha un cas molt clar, que davant del port d'Eivissa hi ha tres illes o tres illots, que són Botafoc, Illa Plana i Illa Grossa, que actualment ja no són illes, s'han, diguem, incorporat. Una de forma natural i d'altra de forma, diguem, per obres, per a ampliar l'espai de portuari.
Això ens sona aquí a Formentera, perquè aquí ens va passar el mateix amb l'illa de la Sabina.
Correcte. En aquest cas, l'illa de la Sabina, que més o menys per situar els oients, és on ara aparcàvem el cotxe i els residents no pagàvem, etc.
O on hi ha el far.
Exacte. El far, per exemple, que es va construir el 26, em sembla, es va construir aquest...
Bueno, far que, segons els experts, no és un far.
Deu ser un llum lumínic o un senyal. Un senyal lumínic, d'acord?
Sí.
Al llarg de la història, la Sabina, per parlar de l'illa, per un altre concepte, abans, i sortim una mica de l'àmbit, diguem, pitiús, per exemple, hi ha una, si algú vol fer alguna lectura aquest estiu, hi ha una lectura d'un llibre de contes de Quim Monzó, que és un autor, diguem, que a mi m'agrada bastant, que és l'illa de Mayans, que aquesta illa de Mayans era una illa que estava situada just davant del barri de la Barceloneta, d'acord? I que doncs també el progrés es va cruspir, es va menjar.
O sigui, la Barceloneta és un barri portuari de tradició molt marinera, que té forma triangular, i diria que la punxa, no?, és on hi havia l'illa d'en Mayans.
Correcte.
I es deia illa d'en Mayans.
Illa d'en Mayans. D'aquí treu el seu recull de contes, de relats, l'illa d'en Mayans, que també té molta relació. Bé, relació. Pot abocar, diguem, que l'illa d'en Mayans sigui l'illa de Formentera, per exemple, perquè aquí hi ha Mayans, és una illa, però no, fa referència, en aquest cas, a aquesta illa que estava, diguem, davant del barri de la Barceloneta. El que estava estudiant sobre l'illa de la Sabina, que tornem a repetir, per situar-la, és on aparcàvem els cotxes, a la zona blava, diguem, el pàrquing, hem de pensar que la zona, tota la zona, era la Sabina, i el nom de l'illa va prendre nom a través de la zona. És a dir, l'illa que estava davant de la Sabina era l'illa de la Sabina, però no al contrari. D'acord? No és que el port de la Sabina es digui el port de la Sabina gràcies a l'illa.
Entenem.
D'acord? El nucli, diguem, conegut com a la Sabina, ja apareix documentat el 1715.
D'acord? 1715, o sigui, al principi ja del repoblament.
Correcte. Tot això ho hem tret és una veu feta elaborada per en Vicent Ferrer Mayans, a l'Escopèdia de Formentera.
En Morna.
En Morna, el citam. Un document parla de... 1715 està documentat aquest nom, i un document de 1760 ja l'assenyala com a lloc des d'on es opera el llagut d'un tal Lluc Noguera, d'acord? És a dir, el 1760 ja parla de que s'operava des d'aquest lloc com a port, d'acord? Mm-hmm. Pensem que ports tradicionals n'hi ha hagut bastants a Formentera, ja parlam d'Escaló, parlam de l'Estofador a la Mola, parlam de la Pedrera, d'acord? D'Espujols també, era un punt, diguem, d'embarcament. Però pensam, i no és una cosa que diguem nosaltres, sinó que l'activitat salinera que es va desenvolupar a la zona va propiciar, en aquest cas, doncs, que la Sabina es convertís, per la necessitat, diguem, de transportar la sal, es convertís en el port actual. Al llarg del segle XIX, el port ha tingut moltíssimes diguem, intervencions, i ha donat la fesonomia actual. Però sí que és interessant, doncs a mi em fa gràcia pensar que, doncs, no com a homenatge, sinó pensar que tenim allà on aparcàvem el cotxe, fa un segle, era una illa.
Sí,
d'acord?
Sí.
I és interessant que es sebre o donar a conèixer que aquesta illa és de Lleida de la Sabina, que devia agafar el nom de la zona de la Sabina, d'acord? I que actualment, doncs, ha desaparegut, però almenys en el record o en els papers la tenim documentada.
Carles Torres, el filòleg del SALT, del Servei d'Assessorament Lingüístic del Consell Insular de Formentera. Com sempre, mil gràcies.
A vosaltres, bona feina, bona setmana.